L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda als informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestre i Villar. Avui dimecres, dia 30 de novembre, destacarem... L'Estat desestima el trasbassament a Castelló. El Parc Natural del Delta de l'Ebre vol unir el sector turístic i l'agroalimentari. Fiscalia retira el recurs de cassació contra l'absolució de Víctor Gimeno pel cas de la casa en Barraca. La sanitat ebrenca atén a l'any més de 4.000 visites de pacients valencians. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La Subdirecció General de Planificació i Ús Sostenible de l'Aigua del Ministeri de Medi Ambient ha desestimat la petició de 90 hectòmetres cúbics d'aigua de l'Ebre a les comarques de Castelló i la constitució d'un consorci d'aigües propi que la Diputació castellonenca va fer el 2005 i ha reiterat en diversos actes institucionals aquest 2011. Ho publicava ahir l'agència de notícies Europa Press. La subdirecció basa la seva decisió en el fet que per a destinar recursos hídrics d'una conca hidrogràfica a atendre determinades demandes d'aigua, cal seguir una planificació hidrològica i la petició de Castelló afecta dos plans hidrològics, el de la Conca de l'Ebre i el de la Conca del Júquer. Ara bé, la resolució no impedeix que la sol·licitud de fer arribar l'aigua de l'Ebre a Castelló es puga plantejar en forma i en els temps previstos en el procediment que estableix la normativa vigent en elaboració i revisió de la planificació hidrològica. L'Estat estava obligat a respondre a la petició d'aigua de Castelló arran d'una sentència del Tribunal Suprem del 22 de juny, que assenyalava que la demanda de la Diputació no es podia tancar per silenci administratiu i instava l'executiu del PSOE a respondre. La resposta ha arribat just ara, que s'estan fent les maletes per deixar pas al PP de Mariano Rajoy. I és una resposta que la Plataforma en Defensa de l'Ebre veu amb recel. Per Manolo Tomàs, un dels portaveus de la plataforma, l'executiu no ha aclarit la seva posició respecte a la petició d'aigua que fa Castelló, que reclama el mateix tracte que les comarques lleidatanes que regarà el Segarra-Garrigues. Aquest regadiu es va aprovar sense tindre en compte el cabal ecològic del tram final del riu Ebre. En canvi, el trasbassament a Castelló, previst en el pla hidrològic del PP del 2001, sí que es va desestimar amb l'argument del cabal ecològic per al Delta.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre vol renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible, una certificació que té des del 2006. Durant els últims 5 anys s'han executat una cinquantena d'actuacions, 62 empreses s'han acreditat com a punt d'informació del parc i una vintena d'empreses s'han acreditat amb el segell europeu. Tot plegat ha suposat una inversió d'uns 6 milions d'euros. Al desembre s'enviarà a Europarc el pla d'actuació previst entre el 2012 i el 2016. Un dels objectius és vincular el sector turístic amb l'agroalimentari i per aquest motiu s'han incorporat al grup de treball els productors de mol·luscos, sal i ànecs i cal recordar que els arrossaires ja hi eren. També s'insistirà perquè els restauradors incloguen productes locals en les seues cartes.
Serveis informatius de Mute.
Fiscalia ha retirat el recurs de cassació contra la sentència absolutòria de l'exdirector dels Serveis Territorials de Medi Ambient a les Terres de l'Ebre, Víctor Gimeno, pel cas del perdó de multes a caçadors de Barraca. El recurs, que havia estat preparat per la Fiscalia de Tarragona arran la sentència absolutòria de l'Audiència Provincial del passat mes d'agost, havia de ser presentada formalment per Fiscalia del Tribunal Suprem perquè fos estudiada per la Sala Segona d'aquesta instància. Amb aquesta decisió es posa punt i final al procés judicial obert contra Gimeno, absolt definitivament de les acusacions de prevaricació per haver arxivat i rebaixat les sancions d'expedients per caçar en Barraca. Tot i que Fiscalia de Tarragona va trametre el passat setembre a Madrid tota la documentació per poder continuar el procés acusatori contra Gimeno, la representació del Ministeri Públic al Tribunal Suprem ha decidit no presentar el recurs de cassació, segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies de fonts coneixedores del procediment judicial. En la sentència absoluta absolutòria que havia estat inicialment recorreguda, l'Audiència de Tarragona va rebutjar que Gimeno actués arbitràriament, arxivant o modificant el tràmit per rebaixar l'import de 96 multes imposades durant el 2004 a caçadors en barraca, segons sostenia Fiscalia i l'acusació popular exercida per l'Associació Espanyola d'Agents Forestals i Mediambientals.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En total, 4.230 visites són les que han realitzat els serveis sanitaris de les Terres de l'Ebre a pacients procedents de la Comunitat Valenciana fins al mes d'octubre. L'assistència primària és l'àmbit que acumula un major nombre de visites. En total, s'han realitzat 3.877 consultes entre urgents i no urgents, mentre que l'any 2010 se'n van realitzar un total de 4.602. En aquest sentit, són acords a nivell local els que regulen l'assistència primària. Aquest és el cas del Centre d'Atenció Primària de la Sénia, que des de fa aproximadament 3 anys té concertada l'atenció de la seixantena d'habitants de les cases del riu al Rossell, municipi del Baix Maestrat. L'any 2008, la Generalitat Catalana i Valenciana van intentar ultimar un protocol de col·laboració per raons de bon veïnatge. Aquest document havia de coordinar de manera més eficient matèries com el transport sanitari, l'atenció hospitalària, els serveis de la telemedicina o la radiologia, entre d'altres. Tot i aquesta bona predisposició inicial, fins a dia d'avui no s'ha signat cap document oficial en aquest àmbit. Segons el gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre, Albert Gómez, no hi ha signat cap conveni, tot i que ambdues comunitats van avaluar la situació, però no es va concretar res.
Divuitenes jornades gastronòmiques dels Cítrics i la Galera. A Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja, de l'1 a l'11 de desembre. En la col·laboració de 16 restaurants que prepararan les receptes de la cuina tradicional i també altres de novedoses. 18es jornades gastronòmiques dels Cítrics i la Galera, de l'1 a l'11 de desembre, a Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja.
Dissabte 3 de desembre, a partir de les 12 del migdia, al pavelló Firal de la Ràpita, novena Diada del Llagostí. Vine a degustar el producte rei de la Badia dels Alfacs. Novena Diada del Llagostí. I de l'1 al 15 de desembre, el col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre t'ofereix les jornades gastronòmiques. Per a més info o reserves, 977 10 10 10 o 977 74 46 24. Novena Diada del Llagostí a La Ràpita. Tu pedràs...
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Cala Ràdio, Fin i Lleó, ens informa avui de la bona resposta a l'Ametlla de Mar en la campanya que es va fer a nivell de tot Catalunya, el gran recapte d'aliments, on es van recollir prop de 600 quilos. En tot el Baix Ebre i Montsià es van recollir prop de 10.000 quilos d'aliments. Fin i Lleó.
El passat cap de setmana, 25 i 26 de novembre, es van dur a terme a nivell de tot Catalunya el gran recapte d'aliments, una campanya organitzada pel Banc d'Aliments i amb el patrocini de l'obra social La Caixa, que també va arribar a l'Ametlla de Mar amb la col·laboració de Càritas i del supermercat Espar de l'Avinguda Batlle Josep Pijuan. L'objectiu de la campanya? Aconseguir recaptar aliments bàsics, llegums, arròs, llet, oli... llaunes de conserva des de qualsevol punt de Catalunya per tal de fer-los arribar a les persones més necessitades de casa nostra. Escoltem Dolors Cervera, director de Càritas Parroquial, qui es mostrava molt satisfeta de com va anar aquesta recollida.
Va anar molt bé. Els resultats pensem que són molt bons per ser el primer any que participem. El total que es va recollir, vam fer dos dies, el dissabte i diumenge, i el total recollit va ser de 568... amb 365 quilos, se va comptabilitzar tot en pes, tot el que hi havia. Per exemple, arròs, després llet i oli va ser el que més vam recollir. En arròs se va recollir 110 quilos, en llet 128, amb oli 71 quilos. Després pues, es va recollir pasta de sopa, llegums, en fi, llegums també bastants, 86 quilos, farina, sucre...
En total, a nivell de Catalunya, es van recollir més de 800.000 quilos d'aliments, d'ells 10.000 procedents del Baix Ebre Montsià. Amb aquesta campanya s'ha volgut sensibilitzar tota la població catalana de la realitat de la fam a casa nostra i de la importància de la participació ciutadana en l'atenció d'aquest problema. El gran recapte d'aliments és el tercer any que s'organitza i cada vegada sembla més necessari. En l'actual context de crisi, la demanda d'ajuda s'ha duplicat i, segons el Banc dels Aliments, un 20% de la població viu actualment al llindar de la pobresa i té problemes de nutrició. El Banc dels Aliments és una fundació privada que facilita aliments de forma gratuïta, uns 14 milions de quilos de menjar a l'any, a més de 300 entitats dedicades a ajudar els més necessitats. Per altra banda, de cara a Nadal i com cada any, des de Càritas l'Ametlla estan preparant la recollida d'aliments amb les paneres que hi ha col·locades a diversos supermercats de la població i que enguany també s'han sumat en la col·laboració dues botigues de roba per recollir roba interior en especial i roba d'abric. Escoltem Dolors Cervera.
Posem cistelles o carros, el guany, hi haurà algun carro de compra i això, a les botigues de menjar, també a dues botigues de roba. Serà per recollir, seguir recollint una mica més de menjar, productes d'higiene també i productes de neteja que també són necessaris, i en les dues botigues de roba que posarem també pues, per la roba interior, per bufandetes, per mantes, perquè pels transeunts mateix pues, les nits són molt fumudes. I llavors, pues, claro, moltes vegades demanen algun sac de dormir o alguna motxilla, mitjons, coses d'abric, no? I bueno, això, clar, hi ha coses pues, que roba interior mateix pues, s'ha de donar nova. Vull dir, així com l'altre ho agafem usat, que està en molt bon estat perquè ens ho porten molt bé, però el que és roba interior i això, pues, clar, això s'ha de comprar.
De cara a Nadal, Càritas també està obert a qualsevol donació que es vulgui fer tant per part d'empreses o particulars pel que fa a joguines noves o seminoves. Recordem que hi són tots els dijous a l'abadia, pels matins de les 11 fins a 12:45 i per les tardes de 6 a 7.
L'informatiu de Muter.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La nova regidoria d'Empresa i Indústria d'Amposta ha organitzat per al proper divendres 2 de desembre la jornada Experiències Emprenedores, una trobada amb emprenedors que oferirà dues ponències sobre empreses que han assolit l'èxit dins dels seus sectors. El regidor de l'àrea, Josep Manel Ferrer, va presentar ahir la iniciativa com una trobada que té la intenció de consolidar-se i d'esdevenir un referent. Els dos ponents que explicaran la seva experiència són David Sanz, d'Alcanar, i l'ampostí Joan Esteller, propietari de l'empresa Esteller Parquet, ubicada al polígon Les Tosses d'Amposta. Tots dos donaran a conèixer la seva experiència al capdavant de les empreses punteres que han optat per criteris de qualitat i internacionalització, donant així valor afegit als productes i resultant èxits empresarials. La cloenda de la jornada anirà a càrrec de Marc Vila, economista reconegut que propugna que la crisi ja ha tocat sostre i que el que es viu ara és una nova etapa de canvi en el model econòmic.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui, Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens parla de bous, però de bous molt especials perquè els actes taurins 2012 a Santa Bàrbara tindran un serril de Núñez del Cubillo. Aquesta ramaderia gaditana està present a les principals places espanyoles i és una de les més populars del moment. No és així, Josep?
Doncs sí, avui anem a parlar de bous i de bous en majúscules, perquè els aficionats taurins sabran que els animals de la ramaderia gaditana de Núñez del Cubillo són avui per avui dels més considerats i prestigiosos del país, presents sempre a events taurins tan destacats com los encierros de San Fermín. Un d'aquests animals ja ha estat comprat per la Comissió de Bous i la Penya Planers pels Bous de Santa Bàrbara per tal de presentar-lo com a bou serril a les festes majors 2012. Ximo Martí, portaveu de la Penya, explicava que a principis de novembre es van desplaçar a una finca de València a veure bous seleccionant-ne dos. Un, aquest Núñez del Cubillo, ja el tenen compromès.
Sí, van anar fa dues setmanes ja a una finca a València i vam triar dos, bueno, un bou segur, bou serrils, de Núñez del Cubillo, que és una ganaderia, crec que ara actualment és la ganaderia més important que hi ha a Espanya a nivell de bou de lídia, córrer els Sanfermins, Lídia a Madrid, a València, a Barcelona, les millors places, bueno, Barcelona, ja no podrà Lídia més. I, bueno, és una graderia d'este ferro, és un bou d'este ferro, un bou molt bonic.
El segon serril, també d'un altre destacat ferro, segons Martí, caldrà esperar una nova desencaixonada que es farà també a València a finals del mes de desembre.
I després hi ha un altre triat, però no podem tampoc dir el ferro, perquè el dia 24 de desembre, a les 8 del matí, tornarem a estar a un poble cerca de València, passada la Vall d'Uxosta, i fa una desencaixonada de 6 bous. Hi haurà ferros molt importants, que els quals han triat un bou, el tenim mig ullat, si ens agrada un dels que se desencaixonaran el 24 de desembre, ens quedarem aquell i ja ho podrem dir-ho, el 25 ja ho podrem dir-ho, que tenim dos bous per a festes que no seran, seran dos monuments, no seran dos bous, seran dos monuments.
Joaquín Núñez del Cubillo és un ramader de toros de Lídia espanyols del segle XX i principis del segle XXI. Originalment eren Osborne i Carlos Núñez, cobrint dues propietats, el Grullo i l'Anxares. Està ubicat a Béjar de la Frontera, a la província de Cádiz.
Serveis informatius de Mute.
Des del Cana Ràdio, Domènec Ramal ens combina avui un parell d'informacions. D'una banda, per destacar que ja ha estat adjudicat el servei d'explotació de la nova piscina coberta municipal, que serà posada en marxa després de les festes nadalenques. I per l'altra, recordarem que també continuen les 18è jornades citrícoles d'Alcanà amb una nova sessió prevista per aquesta tarda a partir de 8:15 a Serveis Agraris. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanà parlem avui primerament de qüestions esportives. Ho fem per donar a conèixer que finalment serà l'empresa Servisport l'encarregada de l'explotació d'un nou equipament esportiu al nostre municipi, com és la piscina coberta. Una decisió que la mesa de licitació prenia la passada setmana i que als nostres micròfons comentava la regidora d'Esports a l'Ajuntament d'Alcanà, Eva Maria Queralt. L'escoltem.
La piscina coberta d'Alcanà s'ha adjudicat provisionalment a l'empresa Servisport. Al concurs se van presentar dues empreses on les dues tenien un projecte seriós i interessant. Llavors la mesa de licitació que es va crear va valorar aquests dos projectes i després un treball molt costós va ser quan se va adjudicar provisionalment a aquesta empresa, l'empresa Servisport. Està previst que la piscina obri les seves portes a mitjans de gener. Informa també que les urnes dipositades a les dependències municipals amb el lema tirat a la piscina seran retirades en breu. Així que tots aquells ciutadans i ciutadanes que encara no hagin dipositat la seva butlleta, que ho facin el més prompte possible.
La regidora feia referència a una enquesta que, a través de diferents urnes repartides a diferents equipaments municipals, la regidoria d'Esport ha promogut durant les últimes setmanes de cara a conèixer les inquietuds de la gent del municipi d'Alcanà i de les Cases de cara a, com dèiem, la futura posada en marxa d'aquest equipament, la piscina coberta municipal, que serà ja una realitat un cop passades aquestes festes nadalenques. D'altra banda, hem de parlar també de les 18 tenes jornades citrícoles d'Alcanà, canviant de tema, i ho fem per recordar el contingut de la xerrada prevista per avui. Concretament, José Miguel Campos, de l'IRTA d'Amposta, parlarà sobre els mètodes de control de la mosca mediterrània de la fruita dels cítrics i, per la seva banda, Maria Teresa Martínez, també de l'IRTA d'Amposta, parlarà del control de la ceratitis capitata mitjançant la captura massiva de cítrics. Serà concretament a partir de les 7:30 de la tarda en el marc d'aquestes jornades citrícoles d'Alcanà que al llarg d'aquesta setmana es venen celebrant a l'edifici de serveis agraris del nostre municipi. Les jornades són totalment gratuïtes per als assistents. Simplement heu d'acudir a la sala d'actes de serveis agraris a l'Avinguda Catalunya número 64 d'Alcanà.
Serveis informatius de Mute.
La Federació de Comerç i Turisme de Deltebre engega la campanya de Nadal i Reis. Des de Ràdio Delta ens informa Lluïsa Bertomeu.
Demà 1 de desembre començarà la campanya de Nadal i Reis 2011-2012 de la Federació de Comerç i Turisme de Deltebre, FECOTUR, que continua amb la línia engegada l'any passat, tot i algunes modificacions. Enguany, per exemple, repartiran 14 premis en metàl·lic, un primer de 600 euros, un segon de 300 i 12 premis de 50 euros cadascun per gastar a qualsevol dels comerços que formen part de FECOTUR i de la campanya. I també hi haurà el sorteig de 4 sopars. Els comerços que participen en la campanya repartiran butlletes entre els clients que realitzen les seves compres des de demà fins al dia dels Reis, tal com explica el president de FECOTUR, Esteban Rovira.
La base de la campanya, nosaltres hem respectat el que es feia en anys anteriors, o sigui, continuem fent un sorteig que se donen els números als comerços comerços de la Federació de Comerç que estan adherits i que han volgut participar en la campanya, ja que no és obligatori per a tothom participar-hi. El que sí que han fet és modificar unes quantes coses. Nosaltres, les anteriors campanyes eren premis molt grans, eren viatges, premis de 1.500 euros, i només se'n donaven sempre un, dos premis. Nosaltres enguany el que han fet és diversificar-ho. Hi haurà 14 premis, hi haurà un premi de 600 euros, el primer premi en combinació amb el sorteig del nen, un segon premi de 300, llavors hi haurà 12 premis de 50 euros i 4 sopars. El dels sopars també el que han volgut és incloure els restaurants que, clar, mai participaven en aquestes campanyes, sempre quedaven molt al marge, i ara poden entrar. Poden entrar a participar, poden repartir números i saben que donaran com a premi un dels sopars als seus locals. També si guanyen el que és publicitat. També nosaltres al voler diversificar els premis han volgut donar més quantitat de premis perquè, clar, quan tocava només un premi de 1.500 només ho disfrutava una persona. Però també eren quantitats molt grans i es gastaven en comerços molt reduïts perquè, clar, la gent quan tenen un premi així hi ha moltes necessitats. Ara, clar, en diversificar, fer premis més grans, més petits, la gent pot gastar a tots els comerços que participen a la campanya en nosaltres.
Els números premiats a la campanya Nadal i Reis 2011-2012 de la Federació de Comerç de Deltebre seran els que coincidiran amb el sorteig de la Loteria del Nen el 6 de gener.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Dissabte 3 de desembre, a partir de les 12 del migdia, al pavelló Firal de la Ràpita, novena diada del llagostí. Vine a degustar el producte rei de la Badia dels Alfacs. Novena diada del llagostí. I de l'1 al 15 de desembre, el col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre t'ofereix les jornades gastronòmiques. Per a més info, reserves 977 10 10 10 o 977 74 46 24. Novena diada del llagostí a La Ràpita. Tu pedràs?
18è jornades citrícoles d'Alcanar. Del 28 de novembre al 3 de desembre, a Alcanar se celebrarà aquest seminari tècnic que tractarà sobre diferents qüestions normatives i tècniques en l'àmbit de la citricultura. Criteris per al rec, mètodes de control de la mosca mediterrània, el control de la plaga del poll roig o la reforma de la PAC són algunes de les qüestions que es tractaran en aquestes 18è jornades citrícoles d'Alcanar. La inscripció és gratuïta i per a més informació podeu trucar al telèfon de Serveis Agraris al 977 73 23 76. 18è jornades citrícoles a Alcanar.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Generalitat ha d'anunciar aquesta setmana els municipis catalans que rebran els ajuts del programa Viure al Poble 2011. Unes ajudes que oscil·len entre els 390.000 euros i els 780.000 i a les quals s'han acollit 145 municipis, tots inferiors als 3.000 habitants, un requisit imprescindible. A l'Ebre han estat 18 dels ajuntaments que han presentat candidatura, una xifra molt elevada i mai assolida fins ara. Els aspirants ho veuen com una de les poques opcions de rebre ajuts exteriors, cada cop menors arran dels plans d'ajustos de les administracions superiors i com una oportunitat per regenerar els pobles i en moltes ocasions potencia el seu atractiu turístic, un dels sectors de futur al món rural. S'han presentat projectes amb una despesa mínima de 600.000 euros i de màxima d'1,2 milions d'euros. Podran obtenir un ajut directe màxim del 65%, del qual un 50% procedeix del Fons Europeu i la resta del Departament de Governació. Aquest 15% serà abonat en un únic pagament en el moment de l'otorgament de la subvenció.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El terrissaire de la Galera, Joan Cortiella, guardonat amb el diploma de mestre artesà 2011. L'artesà ve d'una nissaga de terrissaires de 3 segles d'antiguitat i el seu pare ja va ser guardonat amb el mateix reconeixement l'any 2002. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Doncs, efectivament, l'Ajuntament de la Galera, a través del Museu Terracota, seguint la línia que des de fa molt temps s'ha marcat de conservació, valoració i difusió del valuós patrimoni terrestre local, al juny de l'any passat, a través d'un acord de ple, va presentar la petició del diploma de mestre artesà per al terrer local Joan Cortiella García, juntament amb un dossier on s'explicava la seva experiència professional, la formació, la promoció que ha fet de l'ofici, així com els reconeixements obtinguts. Aquest mes de novembre del 2011, l'Ajuntament galerenc rebia la notícia de que se li havia concedit aquest diploma màxim guardó que atorga Artesania Catalunya del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya als artesans catalans. Així, el passat dilluns, aquesta mateixa setmana, 28 de novembre, va tenir lloc a Barcelona l'acte de lliurament del diploma de mestre artesà a l'Auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya. Joan Cortiella García va rebre aquest guardó per la seva trajectòria professional acreditada, pel domini de la tècnica i perquè ve d'una nissaga de terrissers que està treballant d'una manera ininterrompuda des de fa 300 anys, mantenint viu l'ofici i exercint-lo amb excel·lència i qualitat. Una bona prova n'és que el seu pare, Joan Cortiella Martí, l'any 2002 també va rebre aquest guardó. L'acte va distingir amb el diploma de mestre artesà 2011 un total de 21 artesans catalans i va estar presidit pel president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea organitza per aquest divendres 2 de desembre i per al proper divendres 16 de desembre un cicle de xerrades. Des d'Antena Aldaia, Seto Gallego ens amplia aquesta notícia.
Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea s'organitza un cicle de xerrades i conferències que donaran el tret de sortida este divendres 2 de desembre a les 9 de la nit des del Saló de Plens de la Casa de la Vila. Concretament, s'iniciaran les xerrades amb el micòleg del programa TV3 Caçó de Bolets, Enric Gràcia. En parlem amb Estela Estorac, regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea.
Des de la Regidoria de Cultura i concretament de la Biblioteca Torres de l'Aldea estem organitzant un cicle de xerrades culturals i conferències entre les quals destacarem la important del micòleg del programa de TV3 Caçadors de Bolets, el senyor Enric Gràcia, que vindrà el dia 2 de desembre al Saló de Plens i a les 9 de la nit per a donar-nos a conèixer tots els seus coneixements sobre els bolets. El dia 16 de desembre tindrem una aldeana que està treballant a l'Observatori de l'Ebre, Estefania Blanc, i des d'on ens farà un viatge pel sistema solar. Ens donarà a conèixer la formació de la Terra, entre altres coses.
També des de la Biblioteca Torres de l'Aldea i conjuntament amb la Regidoria de Cultura s'estan organitzant tallers de contacontes, treballs de lectura en equip i tallers sobre la mitologia catalana 2.0 com la llegenda de Sant Jordi, el drac, els follets, les fades o els gnomos.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Agents dels Mossos d'Esquadra van denunciar el passat 25 de novembre un professor d'autoescola de les Terres de l'Ebre per treballar com a supervisor conductor del vehicle de pràctiques sota la influència de les begudes alcohòliques. Els fets van tenir lloc a la població d'Aldover quan la patrulla va fer aturar el vehicle d'autoescola i va detectar que el professor emetia una forta halitosi alcohòlica. En la posterior prova de detecció va donar una taxa de 0,38 mg per litre en aire expirat. En el cotxe de pràctiques l'acompanyaven dues alumnes, una d'elles al volant, fet que no va eximir el professor de ser considerat conductor a tots els efectes. Per tal de garantir la seguretat de les persones, els agents van immobilitzar el vehicle fins que un altre conductor es va fer càrrec del seu trasllat i dels tres ocupants. Aquest, però, no era el primer cas d'aquestes característiques que protagonitzava aquest professor d'autoescola, que ja havia estat denunciat amb anterioritat per la mateixa infracció. De fet, segons recorden els Mossos, d'acord amb el Reglament General de Circulació, els professors d'autoescola tenen consideració de conductors mentre exerceixen la tasca docent.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.